Al matí, amb Raquel García. Al matí, ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí, amb Raquel García.
Bon dia a tots i totes. Després del cafè de la ràdio us demanem quedar-vos al matí a Ràdio Sabadell. I és que avui us volem sorprendre amb continguts molt diversos. Des d'ara fins a 2:15 del migdia us farem companyia amb la feina de la Rocío García a les vies de so i de qui us parla, la Raquel García, al capdavant d'aquest programa que compta amb el suport de tots els companys d'aquesta casa. Avui començarem entrant a una fira de consum alimentari que s'està produint, perquè aquest diumenge a la nostra ciutat es parli molt de producte de quilòmetre zero, amb xerrades, amb tallers i amb diverses propostes que tot seguit desgranarem. Després, com tots els dilluns, tornarà a tocar parlar de sexe, amb l'objectiu d'aprendre a gaudir d'una vida sexual positiva, responsable i lliure. I acabarem amb la secció Llibre Obert, que torna aquesta temporada i comença amb força amb dos llibres que seran al mateix temps dos clubs de lectura organitzats pel Librerío de la Plata pels propers dies. Els llibres són 6 formes de morir en Texas, de Marina Pérez Agua, que es presenta just demà, dia 17, i El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon, que serà al club de lectura del proper dimarts 24. Dues escriptores, dues mirades sorprenents i també molt singulars que descobrirem conversant amb elles a la part final del programa. I ara sí, arrenquem. Com dèiem, nosaltres el que volem és que la gent sigui conscient del poder que té i per això doncs, avui estrenem una nova secció al matí de Ràdio Sabadell. Volem dedicar 30 minuts a la setmana a parlar d'alternatives de consum que siguin més justes amb les persones i també, evidentment, amb el planeta. Parlarem de cooperatives, d'economia solidària, de productes de quilòmetre zero, d'ecologisme també a la secció
Consumint Consciència.
I ho farem amb els responsables de la cooperativa El Rodal, de la Comissió Quilòmetre Zero, també de Sabadell, i el Taler Cooperatiu de Sabadell, entre d'altres entitats. I com a primer exemple d'aquesta temporada, descobrirem un projecte local que tindrà lloc el proper diumenge, el dia 29 de setembre. Serà la Fira de Consum Alimentari Quilòmetre Zero, que han batejat com La Ciutadania Decideix. I per saber-ne tots els detalls, avui ens acompanya en Josep Alcinet. Bon dia. I també ens acompanya el Miquel Serra i ells dos són membres de Quilòmetre Zero Sabadell. Molt bon dia també, Miquel.
Molt bon dia, Raquel.
A veure, si us sembla bé, primer, abans de començar ja a desgranar tot el programa d'aquesta fira tan interessant que ens proposeu, el que ens agradaria és que ens comentéssiu una mica qui sou, els responsables, qui hi ha darrere de Consum Quilòmetre Zero Sabadell i quin és també doncs, el vostre objectiu o objectius, la vostra filosofia.
Bé, Quilòmetre Zero és un col·lectiu de ciutadans que en un moment determinat tenen interès en explicar, informar, en recuperar el que en diem el control del territori, o sigui, fer per què estem comprant coses a fora quan les podem comprar aquí, que a vegades diem que el que comprem aquí és més car i per això no ho comprem i volem demostrar que això no és ben bé així. I, bueno, en principi hi havia molta gent interessada, això es va anar reduint, com acostuma a ser habitual, i al final n'ha quedat un grup de gent que està més o menys estabilitzat i en el qual doncs, hem fet temàtiques i anem fent fires. Vam començar per una d'energia, en la qual vam estar parlant de la llum i del gas, amb força èxit, per ser la primera, i a més vam tenir la pega que aquell dia ens va ploure i la vam fer en un recinte tancat, però tot i així bé, estem força satisfets, i això ens va animar a seguir, i a partir d'aquí doncs, ens hem posat en l'alimentació. L'alimentació és molt extensa, molt diversa, molt variada, té molta gamma de productes i, bueno, veurem si amb una fita n'hi haurà suficient.
Uh-huh. I esperem que sigui l'inici de moltes. Expliqueu-nos una mica quanta gent forma part de Quilòmetre Zero Sabadell, no? També, i com va néixer una mica la iniciativa, per quin motiu doncs vau començar a consumir aquests productes de temporada, amb aquests valors, no?
Actualment som 8. Sí, 8. 8, aproximadament devem ser 8. L'iniciativa, una de les membres, que és la Valèria, va ser la que va llançar per xarxes aquesta iniciativa, i a partir d'aquí, com et deia abans, molta gent s'hi va enganxar. Llavors la gent, bueno, fa el tafaner, etc., i va, hi ha massa feina, és massa compromís, i va, al final m'han quedat aquest nucli. La idea és explicar coses en tots els sectors, dintre la mesura que siguem capaços de fer-ho, del que et deia una mica abans, no? Comprar les coses a fora semblen més barates, però no sempre ho són. Perquè ens oblidem de les petjades ecològiques, ens oblidem del transport, ens oblidem dels camions, ens oblidem de que estem malmetent llocs de treball locals. Si ens oblidem de tota una sèrie de conceptes que, si els anem desgranant i els anem explicant, a vegades que una poma valgui 10 cèntims més del quilo, potser resulta que no és tan més car com sembla.
I precisament, Miquel, desmitificar totes aquestes coses és el que farem també en aquesta secció, no? Seguint una mica doncs la vostra filosofia.
Ho intentarem. Tindrem feina. Explicar tot allò que hem anat descobrint.
Doncs ells compartiran amb nosaltres tot aquest coneixement i precisament això és el que també faran en aquesta fira que estan proposant per aquest diumenge 29 de setembre. Expliqueu-nos també doncs, com intentareu traslladar a tots els ciutadans aquests valors amb aquesta fira, no?, de consum alimentari, i sobretot comencem per les dades pràctiques. Quins horaris, a on, què hem de fer si volem anar-hi? Vinga, Josep, va.
Sí,
agafa aquí el programa, perquè déu-n'hi-do la d'entitats que participen i la de propostes que teniu.
No, la idea és fer com una petita fira, per tant, amb un seguit de parades, estants, on hi haurà presentació de productes i sobretot d'empreses que ens ofereixen productes de manera quotidiana a Sabadell i en els seus entorns més immediats. Però també tindrem una petita o mitjaneta, diríem carpa, on intentarem fer tot un seguit de xerrades al voltant, per tant, intentant tractar el tema del consum responsable al voltant del consum alimentari, fer-ho d'una manera més conceptual i proposant debats i reflexions per tal de no només mostrar la pràctica, sinó el transfons més teòric que hi ha al voltant de tot el consum responsable en alimentació. De fet, aquest model és el que també vam seguir amb l'energia i amb el que pensem seguir amb altres. De fet, intentaríem al novembre fer una fira sobre joguines.
Molt interessant. I molt necessari, també.
Seguint la mateixa filosofia de presentar productes, però també reflexions i aspectes conceptuals. Per tant, tindrem els estants on hi haurà productes, tindrem la carpa on hi haurà reflexió i tindrem els tallers on hi haurà pràctiques al voltant d'aquest consum responsable. Fem el passeig, l'hora, a principis, de 10 a 2, tot i que pròpiament serà més de 11 a 2, i simultàniament, lògicament, hi haurà les activitats de reflexió i de presentació de productes i de desenvolupament pràctic.
Anem, per exemple, per la part de la fira de productors. Quines empreses podrem trobar i una mica a què es dediquen?
Bueno, tenim Cambrós. Cambrós és un col·lectiu de pagesos que són del Parc Agrari de Sabadell. Tenim la Masia La Muntada i la cooperativa L'Olivera. Estan a prop de Sant Llorenç Savall. Són vineters, bàsicament. Tenim en Valero. Valero és un forner molt antic a la ciutat. curiosament jo vaig anar a escola amb un dels, no sé si encara deus viure o no, dels hereus, de Valero, sí, 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 es van començar a Can Puiggener amb una, un petit fornet i, bueno, pues, han anat creixent. Tenim opcions, és una cooperativa d'iniciatives d'economia social i alternatives de consum. Tenim el Teixit de la Terra, que també és una cooperativa de consum. Tenim la microcerveseria, ara s'ha anat posant de moda el tema de la cervesa artesana, llavors ells també hi participen. Tenim el Rodal, que és un conjunt de pagesos que estan al perímetre del parc agrari i que també, doncs, van aportant productes. I no sé si em deixo algú, a l'Horta de Can Manent i el Teixit de la Terra.
Doncs totes aquestes cooperatives, entitats, que tenen aquesta relació amb la nostra ciutat i amb l'alimentació, que explicaran també, doncs, els seus projectes, la seva manera d'entendre l'alimentació i també com recuperen, doncs, aquests processos més artesanals. Després, també, paral·lelament, com ens explicava el Josep, han muntat, doncs, un seguit de conferències entre les 11 i la 1 de la tarda. Expliqueu-nos de què parlareu, no? Perquè així, mirant una mica el programa, doncs, hi ha transició alimentària, com superar la pressió, no?, de les grans superfícies o empreses alimentàries, els obstacles, no?, també per consumir la proximitat o com, què és el que fa l'Ajuntament per la sobirania alimentària. Com heu decidit totes aquestes xerrades, no?, en base a què, i expliqueu-nos també qui serà l'encarregat i una mica què és el que ens recomaneu vosaltres.
Bé, de fet, seran totes elles compatibles perquè és una seqüència de xerrades que portaran a un espai de debat a partir de les idees que s'hauran proposat i les reflexions que s'hauran presentat. De fet, les has estat dient tu. Els grans temes és, un és el de la transició alimentària, que en Josep Tosson ens presentarà i que, d'alguna manera, ens vol parlar de com i de quina manera podem fer aquest procés d'evolució d'un sistema de consum alimentari molt genèric i impersonal a la recuperació de l'aliment com un fet cultural. Tot el tema més logístic...
Perquè, Josep, perquè és tan important recuperar, doncs, l'aliment com...
Sí. A veure, l'alimentació és una de les funcions bàsiques de la condició humana, com a espècie animal que som, i en aquesta dimensió és en la que, o és una de les que, la teva interacció amb l'entorn natural és més potent, i amb l'entorn cultural, i amb l'entorn econòmic, que són les tres dimensions bàsiques de la sostenibilitat, que hem d'anar evolucionant en les nostres accions, en particular en el consum, cap a donar-li una lògica sostenible, sembla una cosa poc discutida, que se li ha de donar amb les tres dimensions, la de l'equilibri natural, la de la sostenibilitat econòmica i la de la sostenibilitat cultural i, d'alguna manera, social, també sembla evident. Bé, doncs, l'alimentació ens porta, ens facilita, ens fa recuperar el contacte, no la reproducció automàtica d'hàbits de consum tradicionals, però sí el contacte amb aquestes i la recuperació de tot el saber que hi havia acumulat. Aquest saber és el que ens permet enfrontar-nos a una nova tradició o a un nou reequilibri que potser hem perdut amb hàbits de consum absolutament poc implicats amb les característiques de l'entorn, en el sentit més ampli de la paraula entorn.
Per això és tan important també recuperar.
Fixa't que, si féssim una mica d'història, tirem anys enrere, lo habitual en una comunitat és que es produïssin aliments i es produïssin els aliments dins la pròpia comunitat per la pròpia comunitat. Parlem en aquest cas d'aliments, I només l'excedent era el que es feia servir per fer l'intercanvi. Estem d'acord?
Totalment.
Això, entre cometes, el capitalisme, diguem-ho així, ho hem anat a poc a poc desvirtuant, prostituint, ho hem anat remenant fins al punt que ens trobem un exemple que et comentava l'altre dia, com és el tris de la taronja. Resulta que molt a prop de casa nostra produïm taronja, que l'enviem a Alemanya, l'enviem a altres llocs, En principi ens venen que perquè la compren més cara i no la venem al mercat interior. I en canvi aquí consumim taronja, amb un percentatge considerable, que ens ve de Sud-àfrica. Dius, a veure, no sé si ho acabo d'entendre. I si comences a escarbar una mica, resulta que hi ha un cert punt, jo no diria que el tot, però un cert punt de responsabilitat en la distribució. Perquè la distribució, cada vegada que mou un producte, s'endú un percentatge, s'endú una comissió. I llavors dius, bueno, realment estem valorant el que tenim a la vora? Per què hem desmanegat la sobirania? Només per diners?
Sí. Per això és tan important que també ho descobrirem amb ells al llarg d'aquestes setmanes, també veure la traçabilitat de cada producte. Per això també doncs, hem d'intentar ser traductors gairebé a vegades, per entendre aquelles etiquetes. Josep, explica'ns alguna altra xerrada. Sí. Per exemple, a mi m'interessa molt aquesta de què es fa des de la nostra ciutat per la sobirania alimentària, per exemple.
Sí. Bé, de fet, justament el que ara comentava el Miquel feia referència a la funció de, per dir-ho així, les estructures i infraestructures vinculades amb el consum, en com aquest consum es va desenvolupant. Parlaves dels distribuïdors i dels productors i distribuïdors. Però, alerta, consumidors, individualment o col·lectiva, tenim també molta responsabilitat en recuperar aspectes d'aquest equilibri al que abans fèiem referència, que és la base de la sostenibilitat. A nivell individual, per tant, una cosa és el paper dels consumidors que s'ha de plantejar. I a nivell col·lectiu, les polítiques vinculades a tot el procés de consum alimentari són fonamentals. Per tant, i de manera molt concreta, i des d'una lògica local, el que fa l'administració local passa a ser fonamental també per afavorir, per fer viable, per dinamitzar aquest procés de recuperació de l'equilibri. Des d'aquesta perspectiva, en Pere Muñoz, de l'Ajuntament de Sabadell, ens vindrà a presentar, plantejar, proposar què estem fent des d'una lògica de consum alimentari en quant a les polítiques municipals. Atenent que en aquests moments estarem en un punt que sembla que al final, a partir de gestions ja antigues, es podrà disposar de subvencions per afavorir el govern municipal, podrà disposar de subvencions per afavorir el consum quilòmetre zero alimentari i, per tant, esperem que ens pugui explicar coses relatives a aquestes subvencions i com es traduiran en acció en el municipi.
Sí, perquè és molt important, no?, el concepte de sobirania alimentària, que s'utilitza molt però que a vegades s'explica poc, i per això serà interessant, no?, també veure com algú des de l'Ajuntament, no?, ens explica totes aquestes línies que es van avançant. També explicareu com superar els obstacles per consumir de proximitat, que és allò que comentaves al principi, no, Miquel?, que també serà molt interessant per treure doncs, aquests mites que a vegades tenim tots i totes. I també com superar la pressió de les grans empreses alimentàries. Això suposo que serà tot un repte, no?
Sí. Sí.
No ens hem d'enganyar.
No ens hem d'enganyar. No ens hem d'enganyar perquè tenen molts recursos, tenen molta dimensió, juguen en molts aspectes i a vegades no ens donen tota la informació. Que aquest és un altre dels aspectes, també. O sigui, per normativa, tot producte que consumim ens hauríem de dir exactament de quin origen és, quina procedència té, quina traçabilitat, i això no estic molt segur, i tampoc ara no vull fer acusacions així a l'aire, però no estic molt segur de que sigui cert. Si portem un producte de l'exterior i després l'etiquetem aquí, es considera que és d'aquí? Això suposo que ens ho explicarà més bé algun dels nostres conferenciants, perquè són molt més experts en això, però és una pregunta que queda, no?
Suposo que per això també ho ha anomenat a la jornada La ciutadania decideix, no?
És evident.
Perquè és el que nosaltres acabem decidint, no?
És evident.
I què és el que decidim quan nosaltres apostem pel quilòmetre zero?
Clar, la pregunta seria, quan qualsevol persona va a comprar un producte, sigui del que sigui, sigui fruita, verdura, carn, peix, el que sigui, tots mirem realment quin és l'origen o no?
No.
O mirem el preu?
Moltes vegades el preu, Miquel, no?
Però quan mirem el preu... reflexionem, i segur que no ho fem, jo tampoc ho faig,
No, o no sempre, o no tantes vegades com hauríem de fer-ho.
Correcte,
no?
Però ens en donem compte que quan comprem un producte que està a 1.000 quilòmetres d'aquí, aquest producte ha de venir o amb vaixell, o amb avió, o amb camión, i per tant està contaminant, està gastant gasoil, etc, etc, etc. I ens adonem que si tot aquest producte que comprem de fora, potser si aquí facilitéssim comprar-lo d'aquí, tindríem més llocs de treball d'aquí. I potser amb això faríem que recuperés una altra vegada terreny de cultiu i, per tant, no hi hagués tanta massa forestal bruta que després ens provoca incendis. És que tot és un ninxo ecològic.
Tot és una roda, al final,
no? Vull dir, tot és un engàs,
sí.
I, bueno, no sé si tenim ben present tot plegat, no?, moltes vegades. Segurament no,
Però això és el que intentarem nosaltres aquí tots els dilluns, saps? No només amb alimentació, sinó amb energia, amb roba, amb moda, o sigui, amb molts i molts aspectes de la nostra vida. Digues, Josep.
No, en qualsevol cas, quan comentaves que efectivament l'eslògan de la fira és la ciutadania decideix, no només ho ha de fer i no només ho farà, o no només ho fem els ciutadans, al voltant d'aspectes que són de reflexió, tots els valors que ara el Miquel ens plantejava és aspectes que hem de sumar a l'hora de prendre decisions de consum. També n'hi ha d'aspectes directes, és a dir, programar la teva alimentació seguint la lògica de la temporalitat és quelcom que et garanteix aspectes d'equilibri, diversitat i qualitat en si mateixa. És a dir, l'alimentació, quan respon al ser una funció tan bàsica de la persona com individu que viu en un determinat context, en un determinat entorn, quan respon a una lògica de la temporalitat, que és una lògica absolutament natural, comporta, arrossega, facilita uns elements d'equilibri i de qualitat que és molt important. Que no serà qualitat estètica, no serà d'atracció pel preu, però sí pels beneficis estrictament alimentaris que comporta. Per tant, alerta. Tots els valors que afegim són importants a tenir-los en compte, s'han de tenir presents, però directament la qualitat alimentària de la producció de quilòmetre zero és especialment rellevant. I aquest ha de ser un factor, jo diria, el potser més important, però un factor rellevant a l'hora de identificar aquest eslògan de la ciutadania decideix.
També hem de dir que no només tot serà a teoria, també hi haurà una part pràctica, com havíem comentat, molt interessant. Jo crec que els tallers són molt diversos. A veure, expliqueu-nos, perquè podríem fer des de pa a moltes altres coses. A veure.
Mira, una cosa molt curiosa és el tema de les cuines solars. Com es pot cuinar sense consumir energia? Ves ben dit, sí, però el sol. O sigui, no ens hem d'endollar, no hi hem de posar una bombona de butà, no l'hem de connectar a la xarxa del gas, sinó a través només del sol, que en teoria és gratuït, podem cuinar. Això ens ho farà un membre de l'OES. Després també tenim l'Adrià Garriga, de la Masia de la Muntada, que ens farà tot un taller de fer taps pels nens, per jugar, com es juga amb els taps, com fer els taps i tal.
I així aprofitar aquest material, no?, també, d'una forma creativa, divertida.
La Supercupera ens parlarà de com podem reaprofitar els aliments. O sigui, com podem...
Molt important, cuina de reciclatge, de reaprofitament.
Bueno,
nosaltres som...
buscar la manera de llançar el mínim possible.
Exacte.
O sigui, de fer el mínim d'aprofitament, el màxim d'aprofitament possible.
Perquè, evidentment, el malbaratament alimentari és un altre dels problemes que tenim a la nostra societat.
I doncs l'hauríem de permetre, tenint en compte que encara tenim molta massa de persones que no poden menjar.
Totalment.
I llavors, com no, un aliment bàsic, imprescindible, com és el pa. Doncs en Valero ens ensenyarà com fem pa.
Que segur que això, els pares que aniran amb les criatures, això també els hi agradarà molt i home, serà una cosa molt divertida, no?
Posaran les mans i faran...
Clar, però és una manera faran... també... de veure tot el procés,
clar,
exacte.
Clar.
Molt bé. Hi ha alguna altra cosa?
Sí. Montse Artés, del Servei de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, ens intentarà desvetllar un interrogant important. La indústria alimentària fa trampes?
Un títol molt suggerent. Una pregunta que haurem d'anar doncs, aquell aquí diumenge, queda. El 29 de setembre, però que segurament serà molt interessant la seva resposta. I també els vins no, de casa també tindran el seu espai?
Sí, hem generat un eslògan que es diu el vi de la casa, que sigui de casa. Tenim una tradició vitícola o vitivinícola molt gran arreu del territori,
sí,
que afortunadament d'uns anys ençà hem sabut o estem sabent potenciar a través de molts, vins del Penedès, vins del Priorat, en fi, denominacions molt diverses, i aquí a Sabadell també produïm de vins. Vull dir, aquí tenim també
el
una bona
agrari.
Producció de vins. Tenim, per exemple, la Olivera, que fa un vi que es diu Arraona. Tenim la Muntada, que fa un vi que es diu Cinc Quarteres. Tenim el celler de Can Morral d'Ullastrell, que té quatre denominacions. El Quico, la Quica, Vinya del Xesc i l'Amfiteatre. Tenim Cal Esteve, que és de Castellbisbal, que fa Quitxalla i Somi. I tenim la Masia de Can Oliveró, que fa un vi que es diu Can Oliveró. O Masia de Can Oliveró, per ser més exactes. O sigui, aquí també tenim vins d'aquests. Donem-los una oportunitat.
Els hem de donar una oportunitat, per cert. Recordem que fa pocs dies aquí a la ràdio també us explicàvem que Europa ha subvencionat Sabadell amb més de 280.000 euros pel conreu del Parc Agrari i del Ripoll per tots aquests vins. O sigui que ens sembla una proposta molt i molt interessant. Què hem de fer? Ens hem d'apuntar o no cal?
No.
Només fer un passeig, no?
Passejar.
Pel passeig de la plaça Major i ja està. Descobrir totes aquestes xerrades, conferències i tallers.
Participar i gaudir de l'espai i fer preguntes.
Exacte, fer moltes preguntes, com fem aquí al matí, i descobrir tot aquest món apassionant, que a més doncs, és el que dèiem, hem de ser conscients del que consumim. Amb aquest petit gest podem canviar el nostre territori i també el nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies, Miquel i Josep, per haver-nos doncs, donat aquests detalls d'aquesta jornada tan interessant de Quilòmetre Zero. I també a vosaltres recordar-vos que sereu habituals d'aquesta secció. Un cop al mes, el Consumint Consciència, esperem tenir-vos per explicar-nos doncs, moltes novetats. Que vagi
molt bé. Gràcies, Raquel.
La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té.
Al matí, amb Raquel García.